Fins on la meva criatura és el més important de la meva vida i tota la resta ha de quedar en segon lloc. O potser és que la meva realització passa per altres canals, per la feina, per la vida social, i no puc renunciar-hi. En qualsevol cas, es tracta d'una elecció sempre insatisfactòria que, per més que t'esforcis en els dos àmbits, no podràs escapar a la impressió de no donar prou, de no haver estat prou atenta a la teva criatura i d'haver-li escatimat temps i atencions. I alhora, d'haver sostret massa temps a la teva feina, d'haver-te quedat enrere a causa de la teva maternitat.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
14a temporada.
La nostra autora acaba d'escriure De mares a filles, la transmissió de la feminitat. Fa molts anys que personalment l'escolto i aprenc molt. La transparència dels seus ulls només és comparable a la de les seves paraules. Franques, fresques, profundes, certes, d'aparença suau i de rotunditat revolucionària. El currículum dirà que és catedràtica, filòsofa, que l'hem coneguda com a sociòloga i que el compromís la va dur a fer de regidora a l'Ajuntament de Barcelona, a directora de l'Institut de la Mujer, al govern espanyol o a la Unió Europea. L'educació i les dones, les qüestions de gènere, són els seus principals àmbits d'estudi. Du a sobre la Creu de Sant Jordi. I avui ens fa molt de goig que hagi vingut al divan. Doctora Marina Subirats, benvinguda.
Moltes gràcies, Sílvia. Després d'aquesta rebuda ja no sé què puc dir gairebé.
Mira, que volem, que volem! La primavera de Vivaldi, de les quatre estacions, és una de les peces musicals que ens ha triat la doctora Marina Subirats. Marina, com que ens coneixem d'anys, tot i la saviesa, ens tutegem com sempre.
I tant,
Marina,
faltaria més.
Per què ens has triat la primavera de Vivaldi?
Mira, jo tinc molt poca cultura musical. Així és com, per exemple, vaig néixer a casa d'un dibuixant i, per tant, de seguida vaig tenir molta cultura artística en un sentit ampli. En canvi, la música sempre se m'ha escapat. Llavors, arribo molt poc a la música simfònica, però hi ha algunes peces que són tan potents, tan fortes, que aquestes sí que m'han arribat.
Que se t'han duen, eh?
Sí, sí. Yeah. I una d'aquestes és La primavera, efectivament.
He llegit De mares a filles i recomano molt aquest llibre que ha publicat Edicions 62, que comença explicant la teva pròpia relació amb la mare, l'àvia, la besàvia, la rebesàvia, i tant enrere com arribes, amb uns noms que es repetien, que per tant no atorgaven pràcticament identitat a les dones que els duien, fins que n'hi ha un que sí. Primer amb un espai personal i després amb una reflexió sociològica, històrica, fins als nostres dies. Tota la part personal té una força increïble. Sí. I ara que pujàvem per l'escala aquí fins al tercer pis, no li deia a la Marina, per què has agafat aquesta part personal?
Mira, l'he agafat perquè jo sóc sociòloga, per tant, els sociòlegs sempre tenim la tendència de l'objectivitat, de parlar no de nosaltres, sinó de buscar proves, de buscar elements exteriors. Però en aquest cas, que és el que pretenia fer, diguéssim, partir del que em deien altres dones o dones de diferents edats, em vaig donar compte de fins a quin punt és difícil per nosaltres, per les dones, interpretar la relació amb la mare. Sempre la interpretes com... És que la meva mare era així, la meva mare... Mira,
és d'una queixa, una protesta.
Queixa, una protesta, una lluita personal.
Sí.
Quan jo, com a sociòloga, ja sabia, i perquè m'he dedicat molt al feminisme, com has dit, que en realitat no, les mares no fan allò que estan obligades a fer, perquè és una norma social. I sempre és una norma que és castradora per les dones. Ara ha canviat una mica, però diguéssim, si parlem del passat... És una norma mutiladora per les filles.
Parles de mutilació. Mutilació en quins àmbits, Marina?
Mira, mutilació, doncs, em vaig, per exemple, al passat, en les societats del passat, era mutilació física. Eh? Sí. I encara ara, la mutilació sexual, africana.
Però això és en altres cultures, no ben bé a la nostra. Tot i que fas molt... Mira, quan t'he llegit en el llibre, que fins i tot amb dones, amb estudis de classes altes, d'aquests països que fan l'ablació de clítoris, etc., i que te les has trobades al costat i pensat, a mi m'ha passat el mateix, en una taula rodona parlant d'això, resulta que la que en sap més, diríem, ha admès que realment li fessin amb ella.
Sí.
Però en la nostra societat, de quina castració, de quina mutilació parles?
Bé, depèn de quins moments històrics. En la meva generació, i per això començo per parlar de la meva relació amb la meva mare, perquè puc analitzar en el detall coses que eren quotidianes, que semblaven no tenir importància, era sobretot el fet de que la nena estava destinada a ser una mestressa de casa, a casar-se i a tenir criatures. I això era el més important. I el més important que havies de fer és trobar un marit, el millor situat que poguessis, i arribar a verge al matrimoni. I a partir d'aquí tenir criatures i ser la mestressa de casa perfecta, saps? Això és el més important. Llavors, per exemple, qualsevol cosa que et pogués allunyar d'això era un perill. En el meu cas era que a mi m'agradava estudiar, m'agradava llegir, m'agradava... I llavors, ai, nena, no et voldrà ningú.
No et voldrà ningú. És a dir, però agafem la idea, Si ets una dona culta,
exacte,
no ets una dona convenient.
No, perquè la imatge de dona, t'estic parlant de la postguerra, jo vaig néixer molt aviat després de la guerra, per tant, estic parlant d'anys 40, 50, 60, encara hi ha molt d'això, eh?
Encara hi ha?
Encara, però està, diguéssim, molt més matisat en aquest moment. I estic parlant del nostre país i d'Europa, perquè ja si parlem d'altres cultures ja ho sabem. Però en tot cas, diguéssim, la idea de que una dona culta... El model de dona és la dona submisa. És la dona que farà allò que li toca, que serà obedient al marit, que el seguirà, que acceptarà les extravagàncies que tingui el marit, els mandats que sigui. I, per tant, és clar, una dona que tingui massa criteri, massa personalitat, no convé. Això Rousseau ho diu perfectament. Sempre m'ha fet molta impressió, una cosa que diu Rousseau en l'Emili. L'Emili és el llibre que ha servit com a model de pedagogia durant segles. I diu, a la nena sempre li has de dir la contrària. Digui el que digui, li has de dir la contrària. Li has de dir la contrària. Per què? Perquè si tu li donessis la raó amb el que opina, ella pensaria que té criteri.
I s'ha de convèncer que no té capacitat.
I s'ha de convèncer de que ella no té criteri. Perquè, si no, no es podria conformar el que li manin el marit, el pare, el fill, qui sigui. De manera que tingui una raó, digue-li que no, que allò que diu ella no és així.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
La idea que la finalitat de la vida de les dones és agradar i satisfer els homes i que això és el que exigeix la seva naturalesa és repetida per Rousseau al llarg de més de 200 pàgines amb tota mena de matisos i variacions, però sempre amb el mateix argument. Vegem, per exemple, aquest altre fragment de la mateixa obra que va afegint detalls al seu retrat de la dona ideal. La dona està feta per cedir a l'home i per suportar fins i tot la seva injustícia. Mai no podreu reduir els nois en aquest punt. El sentiment interior es revolta en ells contra la injustícia. La naturalesa no els va fer per tolerar-la.
@eldivancopulo.
La clau és que Rousseau ha estat seguit i aclamat per generacions d'educadors i d'educadores. Aquest és el problema.
Aquest és el problema, que això ha calat tant que fins i tot les mestres, sense adonar-se'n, actuen així, actuen en conseqüència. Vaig fer un llibre ja fa molts anys, gravant a les escoles, i què em vaig trobar? Que parlaven molt menys a les nenes.
Me'n recordo d'això, que a més si comptabilitzaves el temps, a les aules les nenes parlen menys.
Menys.
Jo recordo que a partir d'aquell moment, jo que també faig de docent, vaig pensar, això ho has de tenir en compte. Aquí li dones la paraula primer, o bé, quan va una parella heterosexual pel carrer i li poses el micro TV3, aquí li poses el micro primer.
Exacte. O, per exemple, quan vas a un restaurant i resulta que un demana una cervesa i l'altre una aigua, i la cervesa sempre és per l'home. Sempre la porta l'home, encara que sigui la dona que l'ha demanat.
El vincle d'una condemna. Què vol dir això del vincle d'una condemna? Parles d'això, tu?
Esclar. És a dir, resulta que la mare, per la mare, la filla és molt estimada, eh? El fill també, evidentment, i fins i tot potser més, en molts casos. Però la filla és molt estimada, és la seva continuadora, és a qui ella passarà totes les seves experiències i il·lusions i de tot. I alhora, i per tant el vincle és fortíssim, però alhora li ha de passar la mutilació com a dona. I el que diu la mare és pel teu bé. Perquè si tu si no et mutilo, la societat no t'acceptarà, no podràs fer una vida normal.
I per tant, series més infeliç, encara.
Clar, perquè no series acceptada. Perquè puguis tenir una vida normal, doncs has de posar-te dintre aquest... Jo t'he d'embotir aquesta cotilla, que és la feminitat. I la feminitat vol dir que tu has de ser obedient, has de ser submisa, has de ser amable, has de ser sacrificada, has de ser totes aquestes coses que han definit a les dones.
L'inici. De cop, llum, fred, una sensació nova i un gran crit com sortit d'un estreniment. I de seguida veus, és una nena, és una nena! I una altra veu, una nena? Ai, no, pobreta, haurà de passar per això que jo acabo de passar. Millor que hagués estat un nen. És el dolor del part, però és més que el dolor del part.
Sí. Sí.
És que arrenca així, impacta, eh?
Així el llibre. Jo dic, ho vaig sentir, vaig dir, doncs jo no seré mare, i no ho he sigut. Clar, jo realment no recordo això.
Clar.
Però m'ho va explicar la meva mare moltes vegades. Moltes vegades. M'ho va dir, ai, quan vaig saber que eres una nena, vaig dir, haurà de passar per això. I jo vaig dir, doncs jo no hi passaré, si és una cosa tan terrible, saps? Per què? Perquè, efectivament, és com d'entrada ja... Ja comences malament la vida, ja és una condemna, ja és, hauràs de passar pel dolor. I això ha sigut una cosa que s'ha transmès a les dones de moltes maneres, de moltes.
Marina, i tu vas viure la mare tota per tu, tota per tu, tota per tu, tota per tu, fins que neix un nen.
Sí.
I llavors tu?
Bueno, a mi em van portar a l'escola als 2 anys.
Ara
tinc feina, tinc feina.
Ara tinc feina pel nen.
Consti que la meva mare me la vaig estimar moltíssim i cada dia que passa valoro més els meus pares. Potser perquè quan un es fa gran això és així, com sigui, no? Però de tota manera, efectivament, als 2 anys em va portar a l'escola. En una època que això no es feia. No s'entrava a l'escola als 5 o 6 anys.
Estem parlant dels anys 40, eh?
Sí, sí, això eren anys 40. Llavors, la meva mare, després de gran, vam poder parlar molt.
Que bé.
Era una dona molt intel·ligent, la meva mare, però molt marcada per la seva època, és clar. I llavors em va explicar això, que ella va estar molt contenta quan jo vaig néixer, però sí, ha sigut un nen, i llavors quan va arribar el nen, al cap de 2 anys, doncs ja per ella va ser una cosa extraordinària, eh? I a més em va dir això tan terrible. Jo ja he descobert, perquè ja portava 4 anys casada, que el meu marit no era ben bé l'home que jo pensava que havia de ser, i del meu fill em faré l'home com cal.
I s'hi va dedicar amb cos i ànima.
S'hi va dedicar amb cos i ànima tant que els meus germans van fugir tots molt aviat de casa.
Justament va provocar la reacció
clar,
contrària.
Clar, perquè ell era tan potent que suposo que se sentien ofegats, controlats, no? No en el mateix sentit que jo, era justament el contrari. Amb ells els empenyia. Amb ells, o sigui, si no eren prou valents, prou llançats, prou... Doncs ella el que feia era empènyer-los.
I llavors, que has dit, i encara ara, i me'n vaig encara ara, segle XXI, encara ara, aquest espai que queda tan petit entre ser brillant a la feina i tenir idees clares i negociar i ser rotunda, molt admirada professionalment, però considerada molt antipàtica justament per això, i a l'espai i a l'altra banda, no? Ser una bleda assolellada que, per tant, professionalment no podrà anar a fer res, però quin encant de noia. Aquest espai d'entremig, aquest és molt petit.
Molt, molt.
Com es fa per eixamplar-lo?
Bé, jo crec que les generacions actuals estan anant per un camí diferent. Per tot el que jo he anat recollint al llarg de tots aquests anys, m'ha semblat que les mares ja no tenen el mandat de mutilar-te. Ara, el que em diuen les noies, quan he estat a les escoles i així, quan preguntes als teus pares o la teva mare, què és el que et demanen que estudiï? que estudi, que estudi. Eh? O sigui, a mi em deien, troba't un marit.
Busca un marit que, que ens
convidi. No, no m'ho deien així, però estava contínuament això, apareixia, sobretot ja a l'adolescència, etc. No? El qual nosaltres feia que havíem de buscar ràpid, és a dir, si tenies 18 anys i encara no tenies un nòvio, que es deia llavors, doncs ja et començaves a sentir malament perquè la teva mare començava a patir. Eh?
I vas tenir un nòvio que et va parlar de qui són 5 o 6 anys, quantes criatures tindrem.
Sí.
Vas fugir corrents,
vaig
oi?
Vaig fugir corrents.
Però em vas trobar un altre. Després
em vas trobar un altre que no vam parlar mai de criatures.
Mai de criatures, no. Eh? Amb impacte el moment que en el llibre dius el que li diu abans del dia del casament la teva mare, el sí. teu promès.
Això no ho vam entendre ni ell ni jo.
Què li va dir?
Doncs mira, li va dir, escolta, jo sempre et donaré la raó. Li va dir amb ell.
Amb ell.
Amb ell.
La tinguis sí, o no.
La tinguis o no, jo sempre estaré del teu costat. Sempre et donaré la raó. I els dos ens vam quedar tan sorpresos, perquè, és clar, per quina... O sigui, abans de saber qui donaràs la raó, doncs has de saber...
Però, per tant, hi ha una cosa més profunda, que amb
molt,
ella li empenyia...
Molt.
I entenc que amb bona fe, per intentar mantenir la relació, el matrimoni, alguna
clar,
cosa...
Clar, perquè ella, en el fons, pensava que aquesta filla meva tirarà a vés a saber per on, eh? Perquè li interessen altres coses, no té al cap doncs, la cosa de la família i de la... I per tant, pot passar de tot. Llavors, sempre... que ella sempre estaria al costat del meu marit per donar-li la raó.
I ho va fer.
Segur que la filla... Després no vam tenir ocasió, és a dir, no vam...
No hi va haver un embolic d'aquest
tipus. No hi va haver cap conflicte entre el meu marit i jo que ell hagués de posicionar-se.
Ni hauries deixat que es posicionés. No hauries obert la porta que ho pogués fer. I, malgrat que expliques tot això, penso que també és important, no poder dir, ja han passat els anys i l'has poguda entendre i sempre l'has estimat molt.
Sí. Sempre. Tant que jo crec que cada dia... No és que hi pensi, però... Dic, mare, què et sembla això? Com ho faries? No?
I dir, parles.
Sí, parlo. A veure, sé perfectament que ella no hi és. Eh? No estic parlant de fantasmes. Sé perfectament que ella no hi és. Però tinc consciència que ella em va construir des de molts punts de vista. Des del punt de vista sentimental, des del punt de vista dels efectes, dels valors, dels comportaments. Per tant, a vegades, quan dubto de si una cosa l'he fet d'una manera o d'una altra, és com si li preguntés què vol dir referir-me per tenir un criteri.
Quan va ser que vas pensar faré el que em sembli?
Sí, la veritat és que sí.
Ho vas pensar i ho vas dir?
I ho vaig dir. I ho vaig dir, faré el que em sembli. Per què? Perquè és que si no... Volia dir repetir la història. I, esclar, jo vaig ser jove als 60. Els 60 va ser un temps de revolta.
Oh, i a més eres a París, no? I ja ens explicaràs, ja.
Sí, va ser un temps de revolta. I, per tant, i ens van venir ja models que eren els de la Simone de Beauvoir, i a Catalunya. A Catalunya vam tenir un model fantàstic que va ser la Maria Aurèlia Capmany.
Uh-huh. Eh? Mira, Simone de Beauvoir.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière,
Memòries, mémoire d'une jeune fille rangée, impacte veure el vídeo, que el trobareu a YouTube, de Simone de Beauvoir, amb quina força s'expressa. Aquesta idea de com que no es neix sent una dona, sinó que s'esdevé una dona, què vol dir, Marina?
Això és importantíssim. És un pas que va ser el trencament. Ell encara no va parlar de gènere, perquè no va trobar la paraula, no sabia com dir-li encara. Però, de fet, ens està dient que hi ha una cosa que és el sexe i una altra cosa que és el gènere.
Com ho diferencies? Què és el sexe i què és el gènere?
El sexe és una dada, i això és molt important ara que tenim aquest embolic, el sexe és una dada de la naturalesa. La naturalesa humana, doncs, compta amb dos sexes a la naturalesa i per la reproducció no podem cadascú reproduir-se per si sol, sinó que necessitem algú de l'altre sexe.
Però quan posem no binari, que ara es diu posa no binari, això en les enquestes embolica molt.
Sí.
Què?
No. És que aquí hi ha un embolic que s'ha de desfer perquè serà terrible, si no. A veure, el sexe és binari, per naturalesa, no perquè ho decidim nosaltres. Hi pot haver algun cas de dubte. Com sempre jo dic moltes vegades, mira, jo tinc 3 ronyons, però això no vol dir que la humanitat tingui un nombre indefinit de ronyons. Però són anomalies.
Tens 3 ronyons?
Sí, tinc 3 ronyons, però no em passa res. O sigui, he viscut igual. I després, quan ho vaig saber, vaig saber que hi havia moltes persones que els hi passen.
Sí, el sexe és binari, dius. I el gènere?
I el gènere, diguéssim, durant molts mil·lennis, ha estat binari amb algunes excepcions. Hi ha hagut algunes cultures que han creat un tercer gènere que habitualment era per homes homosexuals.
Però ara aquí, quan realment posem allò no binari, i què estem dient?
Estem dient que són persones que no volen... actuar o comportar-se o tenir l'aspecte d'un dels gèneres. És a dir, que no volen
ser inclosos.
No volen aparèixer en forma de dona i no volen aparèixer en forma d'home. Per tant, poden tenir elements de les dues bandes, però de gènere, no de sexe. De sexe sí que hi pot haver casos en què hi hagi una certa confusió en el moment del naixement sobre quin és el sexe de la criatura. Però això és una anomalia, podríem dir, no? Com la meva. Bé, ara, en tot cas, els gèneres, estem en el moment de desfer els gèneres. És a dir, abans tu no podies desfer el teu gènere perquè volia dir que o et matarien o t'expulsarien de la tribu o et passaria de tot. Pensem, per exemple, doncs, en dones com la Concepción Arenal que havia de vestir-se d'home per anar a la universitat. Si tenies aparença de dona no hi podies entrar. Tens. Per tant, no podia sortir del motlle que t'havien posat. Estem ara tractant de desfer aquests motlles. I, per tant, de que jo, encara que sigui una dona, doncs pugui conduir, pugui anar a la universitat, pugui tenir qualsevol professió, pugui fer política, cosa que només a la generació de les nostres mares no era possible. Va ser una mica durant la República, però després ja no. I els homes el mateix, Un home abans que es posés a la cuina i cuinés, o que canviés a la criatura els bolquers, què passa, Ara estem intentant desfer aquestes dos...
Aquests patrons. I té relació amb el gènere, i és d'aquí...
Amb el gènere, no amb el sexe. Què passa? Que a vegades s'està confonent i moltes vegades les persones trans estan com volent ser d'un gènere més definit encara. És a dir, mentre les dones estem tractant d'eliminar els gèneres i d'obrir tot, siguis home o dona, puguis fer de tot, a vegades la persona trans és la que vol, doncs, just ser igual que el model anterior.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
Avui parlem amb la sociòloga Marina Subirats, que ara ens portava a llegir, a escoltar, a veure, a pensar amb Simone de Beauvoir, però també ens ha esmentat una altra persona.
He tingut la sort, la gran fortuna de treballar molt amb coses que m'agraden molt i això sempre dona una sensació de que no és exactament treball. I, per tant, doncs, no me n'he queixat mai, al revés, m'agrada i m'ajuda molt, molt.
I què és? Que vostè ha tingut la sort de treballar amb coses...
1991 vaig tenir la sort de poder parlar.
Vas tenir la sort? Doncs va morir el 91.
Molt poc, perquè acabava de morir justament...
La Montserrat Roig.
Sí, i la seva parella, la d'ell, i ell, recordo que va entrar dient-me, Sílvia, t'havia dit que vindria, ella ja tenia més un diagnòstic dolent, aquí estic.
Sí.
I jo vaig pensar, caram, que això no surt a la gravació, no? Vaig pensar, caram, amb quina dona més compromesa que estigui disposada a fer un retrat personal en una situació complicada. Quina lliçó, quines lliçons que podem haver après de Maria Aurèlia Capmany?
Moltíssim, moltíssim. La Maria Aurèlia Capmany va ser, per la meva generació, les generacions posteriors ja han tingut més models, però per la meva va ser la nostra Simone de Beauvoir. No només perquè va escriure La dona a Catalunya, que ho va fer, sinó perquè era una dona que tenia una vida diferent. Era una dona que no es va casar, era una dona que va tenir diverses parelles, que escrivia, que fumava...
Puros!
Que tenia... Jo la vaig conèixer, com tu, però jo la vaig conèixer ja als 60s. I als 60s encara era una dona que... Ella no era una dona especialment maca, però que anava una mica amb una cabellera rossa.
El que volia, atrevida, el que volia, trencant motlles.
Totalment, I la recordo, això, com com una dona que anava com
impactava,
de... Que impactava.
En presència.
Sí, i que reia i que opinava davant dels homes i que no tenia... Llavors, és clar, davant de les nostres mares, pobres derrotades per la guerra, que havien d'estar al peu del canó tot el dia, veient com amb el sou petit arribaven a tot, doncs aquell era un model esplèndid.
El divan amb Sílvia Coppolo, dissabtes i diumenges a les 8 del vespre, Catalunya Ràdio.
Som amb Marina Subirats. La Maria Callas amb aquest fragment de Carmen que ens has triat també. Per què, Marina?
Mira, perquè, mira, la sento i se'm posa la pell de gallina.
Ah, això sí.
Eh?
Sí.
Perquè és d'una potència, i d'una força, i d'una bellesa, alhora. Eh? O sigui, combina, podríem dir, la força amb la sensibilitat, amb la delicadesa, amb la poesia.
Josep Lluís Santiso a l'altra banda del so i el muntatge, amb Susana Ortega a la producció. Que et situem? Ja, diem l'any que vas néixer o no? Sí, 1943, 80 anys de res.
Bueno, de res no sé, de molt.
No, de res. Que vivíeu davant de l'Hospital de Sant Pau,
sí,
no? Diríem,
sí,
a Barcelona.
Sí.
I aquell balcó que donava davant de l'antic hospital, què és allò per tu?
Bueno, per mi allò és la meva infància i és els meus pares. Perquè des de petita doncs veia aquell, hi ha un fris davant de lo que era casa meva, on hi ha reproduïda en mosaic la vicaria.
La vicaria.
La vicaria, sí, del Fortuny. Llavors, bueno, i com això, doncs, esclar, la Barcelona del 43, no recordo, però del 48, 49, que sí que ja recordo, era una ciutat gris.
Grisa, fosca, sí, totes les ciutats
miserable.
Eren grises, Girona era,
sí,
grisa.
Sí, però no solament això, jo anava a l'escola i travessava un barri de barraques absolutament miserable, amb uns nens amb les panxes inflades, saps, amb una gent sense dents, en fi... En canvi, l'Hospital de Sant Pau era una mena de cosa esplèndida, una joia, una fantasia, que d'alguna manera era com un racó de pensar que hi podia haver una altra forma de vida.
I altres veus.
Ara digueu, la ginesta plore, i arreu al camp hi ha vermell de roselles.
En Raimon, esclar, tenim la idea l'any 40 quan jo vaig néixer, és a dir, té una miqueta més d'anys que tu. Per què ens has triat l'inici de càntic d'en
Raimon? Mira, per dos raons. Fonamentalment perquè els poemes de l'Espriu m'agraden molt i sobretot, podríem dir, perquè, esclar, al marge de la situació actual i del que ha anat passant, per la meva generació recuperar Catalunya era fonamental. És a dir, Catalunya era un país vençut, un país que no teníem dret a parlar català, el parlàvem, però no el podíem aprendre, que, mira, cada vegada que sento, per exemple, els segadors, doncs m'emociono encara, i després, mira que l'he sentit, perquè vaig estar a l'Ajuntament i anàvem allà i tothom cantava. Però així i tot, esclar, era com connectar amb tot el que havia sigut aquest país i amb tot el que ens havien pres i amb tot això, no?
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger.
I Maria del Mar Bonet aquí obre i eixample el pit i veus la llum i veus aquest país i veus els països catalans i veus Mallorca i uau! Llavors dius, ah, que pugi.
Aixecant carrer.
El Pi de Formentor, Maria del Mar Bonet, ens l'ha triada la nostra sociòloga de capçalera. Ens es pot tenir una sociòloga de capçalera, Marina Subirats. Per què, Marina?
Mira, el Pi de Formentor el recitava la meva mare quan jo era petita.
Què dius ara? Sí. Te'l deus saber de memòria.
Sí, bueno, ara ja la meva memòria comença a fallar, però sí, en sabia trossos o me'l sabia tot. I el recitava la meva mare quan jo era petita. La meva mare i el meu pare eren gent que van viure els temps de la República. Allò va ser un moment...
Un esclat
de vida, de cultura, d'obrir-se tot, no? I després van tenir el gran cop de la guerra que els va deixar atuïts per tota la vida, saps? Sí. Però quedaven coses, i llavors entre les coses que quedaven, doncs la meva mare recitava: revincle per la roca, sa poderosa arrel. Encara...
A veure com anava, com
sí,
anava.
Sí, hi ha un tros sí. que parla del pi, eh? Sí. I diu: revincle per la roca, sa poderosa arrel. Imagina't aquestes erres, saps?
Sí, sí, que facin força, eh?
Que veus exactament...
Les arrels que se revinclen, eh?
Que revinclen, eh? Sí. I té pluges i rosades i vents i llum ardenta, i com un vell profeta rep vida i s'alimenta de les amors del cel. Ho trobava jo tan bonic quan era petita, que bueno, després quan vaig sentir la Maria cantat per la Maria del Mar, que ha sigut per mi una de les cantants que m'ha agradat més, sempre ho he escoltat, sempre.
Avui la doctora Marina Subirats és al divan.
He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres.
Alta luz y ojos altos. Esposa de mi piel. Gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Miguel Hernández.
Ai, sí, a mi també.
La seva veu.
M'impressiona tant. No sé si l'havia sentit mai.
Oh, l'he trobada en Santís. Jo tampoc l'havia sentida mai. És una gravació de l'any 37, feta per Alejo Carpentier a París.
A París.
Abans que Miguel Hernández anés a Rússia al setembre d'aquell mateix any.
El van enviar amb una trobada a Rússia. Bueno, doncs ja després, quan va tornar, les coses van anar molt malament de pressa, saps?
París, què va ser per vosaltres? Perquè vau anar al 65, no?
Sí, sí.
Què era?
Bueno, París va ser la vida, l'apertura al món, la política, l'alliberament de moltes coses. Pensa que als anys 60 aquí començava a haver-hi un altre àmbit i un altre... Arribava la nostra generació, que era de postguerra, i per tant era una mica diferent. Però el món estava molt tancat, encara aquí a Espanya, no? I a Catalunya igual. Llavors, bueno, tant el meu marit com jo havíem acabat les carreres i teníem la sensació de no saber gran cosa i de necessitar saber més.
Que bo, sensació de no saber gran cosa.
Sí.
Hem d'anar on és que s'estudia,
sí.
No?
Bueno, ell encara havia fet economia i la facultat d'econòmiques estava una mica més al dia, eh? O sigui, estava una mica més oberta a les tendències més actuals del moment, però la facultat de filosofia realment no. Perquè això, atomisme i com a gran cosa, doncs, el Ser i el Tiempo del Heidegger, que havia sigut un diguéssim, hitlerià, d'alguna manera.
Wow.
Havia estat al costat de Hitler. De manera que jo vaig tenir la sensació, i ell igual, que necessitàvem saber més, necessitàvem viatjar, necessitàvem obrir-nos al món. I en aquella època encara, el menys difícil era...
Anar a París. I vas poder estudiar a l'Escola Pràctica dels Estudis de París amb el diploma d'Estudis Aprofundits, m'agrada molt aquest concepte, en Sociologia, sí. I poder treballar amb Alain Touin, que un cop aquí fa anys ja, perquè ara jo la que em miro jo de la ràdio de tot fa 20 o 30 anys, que també vaig tenir la sort de poder-hi parlar una estoneta. Què, allò, tot això de parlar amb aquest i de treballar amb aquest gran sociòleg, no? Especialista sí. En moviments socials, com va anar?
Bueno, això va ser per mi una sort que em va donar la vida, una oportunitat més. Per què? Doncs perquè primer vaig estar 2 anys estudiant, jo no havia fet res de sociologia, vaig estar 2 anys estudiant en aquesta Ecole Pratique, és un nivell molt alt perquè és el que s'estudia ja després de la universitat, com si diguéssim, no? Ja hi vaig conèixer professors com el Pierre Vilar, per exemple, i altres doncs, d'un altíssim nivell. I després vaig entrar a treballar com a aprenent de sociòloga en el laboratori del Torrent i vaig treballar sobre temes urbans, que estaven molt de moda en aquell moment.
Quines coses, eh?
Sí.
Mira, Marina Subirats, el divan, que avui veiem el passat, el present, en alguns moments també comencem a albirar com pot anar tot això.
El divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
Amb Billie Holiday. Ara sí que d'això de música no hi en tenies, eh? Ah, sí, és veritat. Billie Holiday ha vingut aquí al teu divan i ens n'hem anat a la universitat i a París, però penso que és fantàstic poder parlar un momentet de l'Escola del Mar, no? Prèviament, aquesta escola tan moderna que no teníeu llibres, que havíeu de fer treballs i posar-ho tot en comú. Això que es vol fer ara, no? Sí. Això va ser una sort, supersort, no?
Supersort. He tingut molts moments de sort a la vida, ho he de reconèixer, perquè tu no saps com eren les escoles dels anys 40, terribles. No. Jo havia passat per 4 escoles. M'havien posat castigada de cara a la paret.
Jo això sí que ho sé, molt. Estava molt a la paret, jo, sí, i fora
tu
de
també,
classe.
Tu també, tu també.
I si reia més. I de genolls, i amb els llibres
genolls,
a les mans.
I amb els llibres a les mans.
Sí, sí, això sí.
I de cop i volta arribo a un paradís, que era l'Escola del Mar.
Quina sort.
Saps? I és clar, i l'Escola del Mar sempre per mi ha sigut aquella terrassa des d'on es veia el mar, ara ja quasi no es veu, però que tenia tot unes roses a la paret.
Sí. Saps?
La bellesa.
La bellesa. Va
començar la bellesa i unes sales pintades amb unes pintures fantàstiques, una biblioteca plena de llibres on vaig gaudir moltíssim perquè vaig aprendre...
No hi havia Franco i el José Antonio a les parets i la creu al mig?
No, hi havia la creu. I després havíem de cantar el cara al sol als matins. Primer no, però després ens ho van imposar i cantava... Però això era un moment. Era un moment. Bueno, i tot era en castellà, excepte que nosaltres parlàvem català a les classes,
sí, sí,
i tot arreu, però el català no el podíem aprendre.
Creus, llavors es deia, el castellà es parlava a les aules i el català als patis.
Sí, és dir...
I que ara s'hi hagués donat la volta.
Una mica passat això. Per què? Doncs perquè moltes criatures tenen com a primera parla el castellà i, per tant, el que els surt quan parlen entre elles és el castellà. En aquell moment era al revés. Sí que hi havia alguna criatura castellana, però hi havia majoria de criatures catalanes. Per tant, entre nosaltres i amb el professorat fora de l'aula, parlàvem català.
I quin espai, quina sortida, quin camí li veus al català ara?
A veure, el català és una llengua amb una capacitat de resistència enorme.
Com els catalans.
Sí, i ho hem demostrat al llarg de segles.
Segles.
Perquè, esclar, després del 1714, doncs, era molt fàcil que tot això desapareixés, podríem dir, no? I, en canvi, ha persistit i ha renascut i ha tirat endavant. Per tant, jo crec que resistirà. Ara, jo crec que a vegades ens equivoquem ara. Per què? Perquè tenim molta prevenció contra el castellà i no n'hem tingut enfront de l'anglès.
Clar, però quan has parlat del català resisteix, jo he pensat, la posició ha de ser la de la resistència?
És que no tenim altre remei. És que no tenim altre remei. Quan tu tens enfront una potència invasora, encara que sigui de caràcter estrictament cultural, doncs tu l'únic que pots fer és resistir, resistir i, diguéssim, intentar que t'invadeixin el menys possible.
Marina Subirats, avui al divan.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
La cebolla és escarcha, cerrada i pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
És preciosa.
Preciosa, preciosa. Per mi és tan emocionant, perquè fixa't, ho té tot. Ho té tot, ho té la pobresa. la misèria, la dificultat, el carinyo per la criatura, l'esforç de viure, i ell llunyà, que no pot fer res per la seva criatura, saps? Ho trobo, a mi, vaja, és que cada vegada que penso en la guerra ens va prendre els millors poetes. Ens va prendre Lorca, ens va prendre Miguel Hernández, ens va prendre Machado, ens va prendre tants i tants i tants, no? I és una cosa que encara ara m'impressiona i m'emociona.
De Serrat, que sap musicar poetes i ser poeta ell mateix, a la veu d'una gran actriu que gairebé no la reconeixem aquí de jove, que és recitant La ciutat llunyana de Màrius Torres. Núria Espert.
La ciutat llunyana. Arc el braç potent de les fúries a terra, la ciutat d'ideals que volíem vestir. Entre runes de somnis colgats, més prop de terra. Pàtria, guarda'ns. La terra no sabrà mai mentir.
Per què l'has triada?
Bé, una mica pel que et deia abans. Perquè la meva generació sentíem la pena.
És que t'emociones, ja,
sí,
sentint l'Espert.
Sí, de tot el que s'havia perdut, de la tristesa dels nostres pares, de tot l'esforç d'aquella república que van aixafar d'aquella manera, de tot el que podia haver estat aquest país si no haguéssim tingut la guerra. I si no haguéssim tingut la guerra...
I els 40 anys,
els 40 anys de franquisme, saps? Llavors, esclar, tot el que d'alguna manera es refereix amb això i s'hi refereix... Jo he sigut molt de poesia, eh? Sempre he llegit molta poesia, ara menys, però sempre n'he llegit molta. I el Màrius Torres m'agrada molt.
Arroba el divan Còpulo. Freude, Freude, Freude.
I amb tots aquests anys de recuperada, encara que sigui a imperfecta democràcia, no has tornat a sentir la il·lusió? Com si poguessis enllaçar amb el punt previ a tot allò que ens van perdre?
Sí, hem millorat moltíssim. Però el que passa és que la pena per les generacions perdudes no la puc oblidar, d'alguna manera.
Les generacions perdudes,
clar,
eh?
Les generacions perdudes... A veure, jo et puc parlar en funció, per exemple, del meu pare. El meu pare era un gran dibuixant, era un gran artista, va haver d'estar part de la seva vida doncs, fent etiquetes pendents, perquè no, i després la seva obra doncs, no ha estat reconeguda al nivell que va ser un dels cartellistes de la guerra, tot això, han fet mil exposicions, ai, que interessant, però després tot ha quedat mort. Aquelles generacions no els hi han fet cap cas, perquè van haver de submergir-se i ser grises i sobreviure com podien. Llavors això és una cosa que jo no la puc oblidar. Ara, al costat d'això, doncs esclar, vull dir, moltes de les cançons o de les músiques que he triat,
tenen
justament, eren
són
de força, són d'alegria,
són
de construir, d'endavant. Eh?
I aquí les Subirats, durant el franquisme i els primers anys de la democràcia, la teníem a bandera roja.
Sí.
Com a mínim, s'havia de ser bandera roja. El Suc, després la Iniciativa, després la vam veure ja en els 90 dirigint, que ho deia l'Institut de la Mujer del Ministeri d'Assumptes Socials, la vam veure a la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de la Unió Europea, presidint-la també amb càrrecs a l'Ajuntament de Barcelona a l'època de Clos, com a independent a la llista del Partit dels Socialistes i regidora d'Educació, allà president al Consell de Sants Montjuïc, el de Nou Barri, cinquena tinent d'alcalde. En fi, ha anat fent coses també internacionals allà al CIDOB. La Creu de Sant Jordi li va caure a sobre el 2006. Sí. En fi, a l'Associació Catalana de Sociologia. Després un premi aquí per defensa de l'equitat de gènere, però el Premi Espàcia, el Premi Maria Luz Morales per moltes coses, per l'article Les raons d'Antígona. En fi, què és el millor que has fet? Del que estiguis més orgullosa?
Ai, no ho sé. Ser el més difícil.
El més difícil és ser regidora?
No.
Què?
El més difícil va ser la conferència de Beijing, el 95.
Ah, sí. I què n'ha quedat de la conferència que en vam dir llavors de Beijing de Pequín del 95?
No, ha quedat molt.
Molt?
Ha quedat molt, perquè molts països, nosaltres, no ens ha influït tant perquè moltes de les coses les havíem aconseguit o estàvem aconseguint-les. Però per molts països molt retrasats, aquella conferència va ser fonamental. Però va ser enfrontar-se al món. I a mi em va tocar dirigir la delegació de la Unió Europea, perquè Espanya tenia en aquell moment la presidència europea, i això, jo contra el món, era massa per mi, la veritat.
Marina Subirats contra el món és com el títol d'una pel·li. I parlant de pel·lícules, som-hi amb aquesta. Som a Un verano con Mónica de Berman, perquè demanem, ja sabeu, a les nostres persones convidades, músiques, llibres, cinema, i ens ha triat aquesta de Berman i d'altres. Per què aquesta?
Mira, Berman m'agrada molt, i aquesta és una de les que més m'agrada, perquè és, d'altres són com molt transcendents, parlen de la mort, parlen de les creences, i aquesta és una pel·lícula fresca, divertida, amb una actriu fantàstica, no, que és això, d'un estiu d'una parella, i bueno, potser pel moment que la vaig veure, perquè sí, a la meva joventut el Berman va ser tot un descobriment, per nosaltres va estar molt de moda.
Amb aquelles pel·lícules de Cinefòrum, que mira que eren lentes, i a vegades no en tenies res, però havies de dir que sí.
Havies de dir que sí. Però aquesta justament no és això.
Aquesta no.
Aquesta és l'alegria de viure.
I del Verano con Mónica anem a aquesta altra.
Hiroshima,
mon amor, de l'Anne Resnais. I aquesta altra?
Aquesta m'ha agradat molt sempre. Mira, Hiroshima, mon amor, també va ser una pel·lícula d'una època, no? I hi ha tot un... Hi ha moltes coses en aquella pel·lícula. Però sobretot hi ha una cosa que sempre he recordat. Els records de la noia que explica que ella, durant la Segona Guerra Mundial, ella era francesa i es va enamorar d'un soldat alemany. I el soldat alemany en un cert moment se'l troba mort, perquè li han disparat i se'l troba mort. Però sobretot després hi ha un moment en el qual, quan ja s'ha guanyat la guerra, hi ha represàlies contra les dones que havien tingut alguna relació amb els alemanys. I llavors les van rapar els cabells. I les van tancar, i ella té un moment que explica com que es va tornar boja. Oh. I explica el dolor com a perdre's, perquè és el dolor d'un amor perdut, i és el dolor del càstig col·lectiu, i és el dolor d'una jove que ha perdut tot el que... I ho fa d'una manera... Vaja, si no l'has vist, te la recomano. Però no és el més important de la pel·lícula, eh?
No la tinc present, però de vegades les oblido jo. Hi ha asbestes, que és del Rodrigo Sorogoyen, i la tinc present.
Sí. ¿Tú sabías que los franceses vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda? El propio Napoleón le dijo.
He pensat que, igual que parles del dolor, tu expliques molt bé des de la sociologia els sentiments, la profunditat i les contradiccions dels sentiments humans, no? Aquest dolor que en el teu llibre, aquest que abans m'he referit, a l'últim, aquest de Mares a filles, hi ha un punt que jo relacionaria amb quan expresses la intempèrie emocional, no? Sí. La intempèrie és també dolor. Asbestes, que són els silencis, però els odis crescuts, no?, mantinguts. Per què els l'has triat?
Mira, l'he triat perquè crec que planteja una cosa que és molt actual, que és, diguéssim, per una banda la necessitat d'ocupar-nos de la terra, de salvar la terra, la natura i tot això.
La sostenibilitat social, mediambiental, econòmic.
I com això per unes persones és molt important, i llavors faríem el que fos, però per l'altra, que hi ha una gent que ha viscut d'una manera i que, si no se li dona una altra forma de viure, ha de seguir explotant la terra com ho ha fet sempre, de la manera que ho ha fet sempre. I aquest conflicte que s'expressa a la pel·lícula, jo crec que és un conflicte molt d'avui i que és un conflicte no resolt.
Les plaques solars les posem o no, però jo aquí tinc un hortet, com puc tirar-lo endavant? Acabes de fer aquest llibre, i ara què penses en fer? Perquè tot el que has deixat escrit, tota la teva feina, és molta, i és molt per a totes les generacions, perquè ens permet reflexionar, créixer i millorar. Gràcies.
Gràcies a tu.
I ara, què t'agradaria fer?
Bueno, ara estic inventant-me la quarta vida.
Ah, o sigui, això m'agrada, eh? Als 80 anys un es pot inventar la quarta vida.
No és que es pugui, és que ho he de fer.
I com serà aquesta quarta vida?
Encara què sabem? No ho sé, estic començant a pensar-la, però diguéssim sé per on hauria d'anar. Prou exigències a mi mateixa. Prou reptes.
Prou reptes, prou fustigar-te d'allò de...
Sí, prou, ara toca això, ara toca allò, ara he de córrer per això, i encara no m'hi he posat els peus a terra i ja tenia l'altra sala a fer. Perquè jo m'ho he posat, no dic que ningú m'hi hagi obligat, però he viscut així. I llavors vull descobrir, a veure si encara tinc temps, com es viu plàcidament.
Amb tranquil·litat. Sí. Ja has fet mindfulness o alguna cosa així?
No, perquè si no vol dir que m'hauré de tornar a posar. Has d'anar a classe.
Clar, no pots posar-te més obligacions.
No vull més obligacions.
Estic inventant-me la quarta vida. Bueno, nosaltres ens agradaria poder-la anar seguint.
Sí, però no espereu que faci un llibre, perquè si no vol dir que ja no serà la quarta vida, seguiràs en la tercera.
Marina Subirat, si haguessis de definir-te amb una línia i mitja per una persona que miri qui va ser d'aquí 100 anys, què hi posaries?
Una dona que va lluitar per ser lliure.
Una dona que ha treballat per ser lliure, que ha lluitat per ser lliure, però que amb la seva feina ens ha permès avançar i pujar molts graons de llibertat. Gràcies, Marina.
Gràcies a tu, gràcies a tu.
Gràcies, Marina Subirats. Josep Lluís Santissó, deia el so, el muntatge, les veus, aquest, tot això. Santissó. Susana Ortega, que ho coordina tot a la producció. Encantada de la vida d'aprendre tant amb totes aquestes grans persones que venen al divan i amb aquest gran equip, Sílvia Coppola.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. 14a temporada. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre.